Hi ha hagut també un atac aquesta matinada a una base militar ucraïnesa on han mort una setantena de persones. Ho dic perquè ens hem de situar que això, més la fugida continuada de refugiats, aquest 500.000 de persones ja que ha arribat a les fronteres, sobretot de Polònia, i la gent a milers que continua intentant sortir, ha acabat coincidint aquestes últimes hores, en principi, amb una primera trobada diplomàtica, diguem-ne, entre Ucraïna i Rússia per intentar trobar una sortida. Això, clar, veient el que ha passat l'endemà, tot acaba semblant més maniobres de Putin, diguem-ne, per guanyar temps, no? Perquè també just abans del primer atac, Joan, de Putin, hi havia hagut moviments, molta diplomàcia, no?, que semblava que tot quedava aturat, i els Estats Units deien, no, que en qualsevol moment entraran, i efectivament va passar, no?
Sí.
I ara ens hi hem tornat a trobar. Vull dir que ens hem estat 24 hores allò asseguts en una taula pendent de com aniria, i quan s'acaba la reunió d'aquesta taula resulta que hi ha 60 quilòmetres de tancs en fila arribant a Kiev.
Escenificació de diàleg i míssils, no? Mala combinació. Mala combinació. Si tu mires amb distància, evidentment, almenys en el meu cas, no és el meu àmbit d'expertesa, no? Però si tu mires amb una mica de distància i proves d'aplicar-hi el sentit comú, quan veus que la iniciativa de converses es produeix a Bielorússia, home, que és un estat gairebé satèl·lit ja de Moscou, home, doncs et fa sospitar, no?, el recorregut que poden tenir aquestes converses i com és difícil que s'aturin, no?, les accions militars que ja estaven en marxa des de fa 6 dies. Molt escepticisme. Jo crec que hi ha dificultats per fer pronòstics si apliquem això al sentit comú, perquè és difícil saber fins on vol arribar Putin. Els missatges d'amenaça nuclear fan mala pinta, per tant, és molt difícil establir pronòstics sobre què pretén fer Putin. També és difícil fer un càlcul sobre la capacitat de resistència ucraïnesa a mesura que avancin els dies, tenint en compte també que fa la percepció que Putin encara no ha utilitzat tota la seva força. El que estaves descrivint ara és un exemple fefaent d'això, no? I a mi em sembla que també hi ha molta incertesa sobre la reacció de la societat russa en relació a tots els moviments que està desenvolupant el Kremlin. Per tant, hi ha molts interrogants. Nosaltres ahir al Nació Digital fèiem un exercici d'intentar fer un primer balanç de guanyadors i perdedors fins ara d'aquesta invasió d'Ucraïna, no? És un exercici una mica aventurat, però jo crec que ens ajuda a posar una mica les peces sobre el mapa. I el primer perdedor, perquè ara t'hi referies, és la població ucraïnesa. És a dir, quan ahir ACNUR parla de més de 500.000 de desplaçats en només 5 dies... de guerra, et fas una mica la idea de la preocupació de la fotografia. Els mateixos pronòstics d'ACNUR parlen de 5 milions en les properes setmanes si això continua en aquesta línia. Per tant, em sembla que quan hi ha una guerra el primer perdedor, no, és la societat ucraïnesa.
Fixa't, Joan, que ahir Putin sembla que es va comprometre amb Macron amb que la població civil ucraïnesa no ha de patir. A mi no em consta cap base militar de l'envergadura necessària a l'entorn de Kiev com per posar 60 quilòmetres de tancs en fila un darrere de l'altre. Vull dir que això ha sigut una declaració i la seva derivada, diguem-ne.
Putin menteix constantment.
La població civil no està en risc, 60 quilòmetres de tancs en fila per sumar-se al que hi ha ara, diguem-ne.
Putin porta mentint des del començament d'aquest conflicte, vull dir, està mentint constantment.
És que per això la taula que veiem ahir és una escenificació del diàleg, no és unes converses de, diguéssim, per intentar una negociació que porti a la pau, almenys fins ara, no? I a mi em sembla, per no accentuar-me, després acabem de completar, però que l'altre gran perdedor de la situació fins ara és Putin. A mi em sembla que en queda molt laminada la seva imatge internacional, queda molt tocada Rússia sota aquest govern en termes d'aïllament. Només cal veure com s'hi ha posat de perfil la Xina. Ha aconseguit a sobre unificar Zelensky i el seu govern i la imatge de fortalesa en la resistència d'Ucraïna. Hi ha una sèrie de derivades d'això que ens porten a pensar que, tot i que té la força militar en aquest cas, i que encara no sabem quins passos pot dur a terme, que en el primer balanç, un dels grans damnificats en termes polítics, evidentment, és Putin.
Montserrat.
Jo he tingut sempre des del començament, i no sé res ni de guerres ni tan sols de geopolítica més que a nivell usuari, no? O sigui que parlaré des del que tinc la intuïció, no? Que no estem davant d'una guerra. Tinc tota la sensació, aquest matí a casa ho parlàvem, i de que això és una invasió. De fet, el que no és el mateix, eh? Perquè totes les instàncies internacionals no prorusses, sinó nostres, diuen que les persones que hagin pogut morir, ucraïnesos, que són 400, l'altre dia estava veient una pel·li que parlava d'Okinawa i es veien unes imatges reals, no? Com la gent moria com a conills. Això és una guerra. Una guerra és un enfrontament cruent en el que moren les persones i moren a milers.
És veritat que hi ha aquesta xifra al voltant de 400, també és veritat que tothom dona per fet que en realitat és una xifra molt més alta, diguem-ne. Eh?
Sí, però...
La que de moment es pot donar amb una certa garantia per determinats punts on passa no sé què, sí, saps que hi viu tanta gent,
però,
no?
Però ja m'explicaràs. Estem davant de la potència, la que sigui, evidentment, fins i tot nuclear, russa, i que no arriba mai aquí, eh? Mm. Això és una pel·lícula estranyíssima. Però, de veritat, un pensa que un que pot desplegar 60 quilòmetres de tancs... No,
és evident que no ha utilitzat la força.
No l'ha utilitzada, no? I que, per tant, el que va fent és intentar, bueno, d'una banda, continuar amb aquesta historieta de parlar allà a la frontera de Bielorússia i que farem, que la seva idea, imagino que és, tu em reconeixeràs tots aquests territoris que jo dic que són prorussos i que vosaltres heu massacrat amb les vostres polítiques nazi durant no sé què, això és el que dirà, per tant mantindreu aquesta gent amb la seva independència i la Unió Europea i l'OTAN es comprometrà, i tu et comprometràs com a tal a no entrar mai a l'OTAN, no? Suposo que aquesta és la negociació, que l'altre no sé si està en disposició d'acceptar o no, o són les seves línies vermelles. Però aquesta és la sensació que tinc. I, per tant, és cert que la població d'Ucraïna és el primer damnificat, evidentment, perquè, al final, els refugiats a Dojo, encara que no hi hagin morts, la fugir de casa teva ja és en si una gran desgràcia, la pitjor desgràcia de totes, i ja veurem com reacciona el món davant d'aquesta diàspora de gent que busca refugi, no? I respecte de l'altre, que efectivament és el que podíem pensar des d'Occident, i hem aprofitat una oportunitat, que és una certa compactació de la resposta europea davant d'alguns reptes, no ho tinc tan clar. És a dir, no m'imagino que a un Putin que ha anat construint la major part del que ara està passant, carregant-se suposadament de raons en el que han fet els ucraïnesos en aquests territoris i aquesta avançada dels Estats Units amenaçadora sobre les seves posicions i sobre el que havien estat els pactes després de durant la Guerra Freda i després, no?, respecte d'on arribaria l'OTAN. No tinc tan clar que no hagi pogut preveure que la Unió Europea prendria aquest tipus de decisions, que al final, algunes d'elles, em començo a plantejar la seva legalitat. Ja sabem que la posició russa no és legal, però nosaltres anem de legals, no? I aleshores diem, vostè, que es diu Frumfiev, un nom rus, com és rus, les seves comptes queden bloquejades i vostè no pot agafar els diners. Això, què vol dir? Que jo, o sigui, jo, com em dic Nebrera, sí que puc, i ell, com es diu Prokopiev, no pot. Jo començo a pensar el grau de legalitat de la suposada reacció dins de la legalitat de la Unió Europea. No estic, que ningú pensi que jo estic justificant a Putin. El primer il·legal de tots és ell. Però nosaltres anàvem de que no enviarem tropes perquè nosaltres som legals. Nosaltres no farem ablació de drets de les persones perquè nosaltres som els legals, som l'estat de dret. I ara resulta que podem fer un cert tipus d'actuacions que potser sí que tenen el seu efecte i Putin al final diu, ostres, si m'acaben bloquejant els meus comptes i els de tots els meus oligarques, potser pateixo, no dic que no, però no sé fins a quin punt al final hem caigut en la possibilitat de que en aquesta guerra tot s'hi val.
Sí, de forma molt, molt telegràfica. La sensació que, d'entrada, Putin s'ha saltat totes les normes internacionals, tota la legalitat internacional i totes les lleis de la guerra per fer una ofensiva contra un país sobirà de la pitjor forma possible, diguem-ne, de la forma més il·legal des del punt de vista internacional que hi ha. Dit això, el que sí que tothom està dient, tots els analistes que en saben una mica de guerra, és que efectivament no està fent servir, de moment, tota la seva força, sinó que volia, perquè per la seva concepció Ucraïna és un poble germà, o el mateix poble, diu ell, el mateix, són russos igual, i el que no volia és que hi hagués moltes baixes civils, en general moltes baixes, però moltes baixes civils, perquè això, des del punt de vista de l'opinió pública internacional, però també des de l'opinió pública russa, li anava molt, molt en contra a Putin. En les darreres hores, de fet, ha passat una cosa a Rússia, i és que molta gent, diguem-ne, coneguda i no, amb influència social, ha començat a sortir a dir, a posar-se en contra de la intervenció militar, de la guerra. Vull dir que això és important, és interessant, perquè moltes vegades tenim una mica la brúixola sobre què és, quin tipus de règim és Rússia, no acabem de copsar molt bé a Occident, perquè és una gairebé una dictadura sense arribar a ser una dictadura, és a dir, la gent pot sortir al carrer a manifestar-se, els detenen, en fi, és complicat, no és tan fàcil com dir una dictadura o una democràcia, és alguna cosa intermitja. En qualsevol cas, no un règim de garanties ni de drets, però és alguna cosa. Dit això, i tenim molt en compte això, i tenim molt en compte que jo crec que la posició occidental ha de ser aturar, és a dir, dir no a la guerra, la següent pregunta és com s'evita la guerra o com s'eviten mals majors en una guerra, i a lo millor evitar mals majors en una guerra és armar la població més indefensa, eh? Jo fins aquí arribo. Dit això, i crec que aquí sí que hem de fer un alto, perquè ahir van passar algunes coses, una escalada almenys verbal, que jo sí que crec que és molt preocupant, i que va estar protagonitzada a la Unió Europea, no tant a la OTAN i no tant als Estats Units. Ahir el representant de la Unió Europea pels afers exteriors va sortir a dir que Europa està en guerra. I això, vull dir, vol dir alguna... Déu volia dir alguna cosa, les paraules deuen tenir algun valor. I dir que la Unió Europea, o que sí, que la Unió Europea, el representa la Unió Europea, està en guerra amb una potència nuclear, no és... Això no...
Saps per què, sobretot, Arturo, crec? Perquè tampoc hem entrat en el debat ni se'ns ha explicat gaire del que suposa. És a dir, per exemple, aquestes últimes hores hem parlat molt, als mitjans de comunicació, i amb una certa... una mica cofois, no?, de les sancions a Rússia ja estan tenint el seu efecte, sí. I és veritat. Ningú ens ha preparat encara, ni han començat el discurs de fins a on estem disposats nosaltres, sí, a resistir les conseqüències d'aquestes pròpies sancions, diguem-ne, eh? Perquè això, si no és avui, ho començarem a notar demà o l'altre, diguem-ne.
Totalment d'acord. Però fixa't
com les obres del tramvia.
Fixa't que és interessant això, però crec que fins i tot les sancions econòmiques les podem imaginar, diguem-ne. Podem magnificar-les, no? Quantificar-les i dir això ens posarà tant o tal altre. Això podem, i fins i tot sí que crec que hi ha una opinió pública on podem estar fins i tot disposats a afrontar aquestes sancions econòmiques. Perquè jo crec que, bueno, és l'última ràtio abans de posar boots on the ground, no? Abans de, no? L'última ràtio és posar sancions econòmiques, que ja sabem que són molt injustes, que sempre, no? Enfonsar econòmicament a un país sempre comença pels que estan més a sota, són els primers que s'ofeguen. Això ja ho sabem, i que normalment són molt injustes i fan molt de mal. Això ja ho sabem.
I més en una societat tan desigual com la Rússia.
En una societat tan desigual. Això, tot això ja ho sabem, però vull dir que fins i tot les sancions econòmiques podem arribar a entendre-les. El que crec que ahir van fer una passa més, que és que la Unió Europea enviarà tropes no de defensa, tropes, material militar, perdó, no de defensa, sinó ofensives. I a més, es fa de forma pública. Es diu que Espanya està oferint intel·ligència militar des de la central de satèl·lits de Madrid. Vull dir, hi ha un seguit de coses que de sobte t'hi has posat molt en aquesta guerra. Jo no sé si... crec que, en fi, té les seves normes, diguem-ne. Ara em posaré una cosa una mica que direu que quin tio, però sí, que s'ha de debatre al Parlament, això, al Congrés. És a dir, les coses aquestes tenen les seves formalitats, no és posar, no, de sobte surt Borrell, que no sabem ben bé, en fi, sí, però és a dir, Espanya està en guerra? Això és important saber-ho. És a dir, crec que és una pregunta...
Però, Turu, és que hi ha una guerra entre... una altra guerra entre els per decidir qui ha de decidir.
Sí,
és a dir,
ho sé.
La Unió com a tal i pren les decisions i tira que té vi, o els estats que hi formen part, perquè, de fet, els responsables de cada govern seran els que s'enfrontin a la seva opinió pública a les properes eleccions.
Bueno, i els que tenen...
I aleshores diu, que una senyora en Europa diu que farem no sé què...
I que l'exèrcit no és europeu, com no és de Barcelona, per entendre... Vull dir que és espanyol, i respon a l'estat espanyol.
I el govern espanyol.
I el ministre de Defensa. Vull dir que jo crec que és important. Espanya està en guerra? Polònia està en guerra? Alemanya està en guerra? França està en guerra? I si estem en guerra... estem fem la guerra com, diguem-ne, com s'ha de fer i estem posant les mesures que s'han... Jo crec que totes aquestes preguntes cada vegada tenen més sentit si hem decidit enviar material ofensiu a un territori que ja dic, crec que té tot el dret a resistir i tant de bo el sortís bé, diguem-ne, i pugui plantar cara perquè crec que és la forma que s'acabi la guerra més ràpid, no? Que es planti cara i que no hi hagi un aplastament militar. Dit això... No sé si la intervenció... Jo tinc avui, ahir no, però diguem-ne, avui tinc bastantes dubtes del paper que estan fent servir.
Que segurament llibres. Aquesta és una pregunta que és bastant interessant de respondre, però que també implica un perill, diguem-ne, per la pròpia ciutat europea, perquè reconèixer que Europa està en guerra significa declarar-li la guerra a un senyor que t'acaba de dir el meu armament nuclear està aquí i el tinc en prealerta. És a dir, per la població, és a dir, Europa, fent el mateix, el fet de dir o no dir que està en guerra, la percepció del risc per la població no té res a veure. Només pel fet de dir-ho, no estic dient de
fer cap. I l'Europa dels compromisos de desnuclearització i de desarmament nuclear, i aleshores tu, hippie-happy flower...
Bueno, almenys França, això ja ho hem fet.
Per això, hippie-happy flower, nosaltres, que bueno, anem d'això, que farem ciutats-jardins i tal i qual, i a sobte diem, des d'allà, des de la Unió Europea, estem en guerra, i ens pillen penjats a la broixa, crec.
Sí, jo tinc la mateixa sensació. I a més, aquesta manca de claretat del relat. És a dir, estem en guerra i després li cantem cumpleaños feliz al president, ahir... No vull frivolitzar, però en sèrio que és una mica estrany, perquè el mateix Borrell, les mateixes declaracions de Borrell eren molt estranyes, perquè era Europa està en guerra i ara li fot un meco a Puigdemont. En sèrio?
Segurament ahir també va aparèixer més el personatge que el polític, jo crec. No? Segurament han sorprès més els europeus que aquí, diguem-ne. No?
Sí.
És un estirabot al final aquest de...
Sí, ho és.
De Borrell que...
Estaria bé, el que dic és que estaria bastant bé saber realment avui, després de l'estirabot i després de l'escalfament de declaracions, que jo no sé si estem en un moment on l'escalfament de declaracions sigui el més adient, però després d'això, no sé, sí que voldria saber si Macron creu que estem en un... És a dir, en un punt on el conflicte militar és inevitable.
Ho dic Macron, per... precisament, que va liderar la via diplomàtica.
No, t'ho dic perquè les paraules de Borrell, lligant amb això que deia, vull dir que abans li hem fumut la cleca a Putin, diguem-ne, jo el primer, per sortir a dir els civils no estan al risc i després posar 60 quilòmetres d'atacs en fila.
Correcte.
També és veritat que Borrell va sortir a dir que estàvem en guerra després que es filtrés una conversa de Macron amb Putin en un contacte diplomàtic més, justament per això, no? Vull dir que també al final és una mica que dius, bueno...
Jo crec que si una cosa...
On estem, diguem-ne, no?
Si una cosa se li pot retreure a Borrell en les últimes hores és precisament que no ha fet la seva feina bé, en el sentit que algú que representa la diplomàcia europea, si ha de fer una cosa, és filar primer amb les paraules. I si una cosa no ha fet Borrell bé en els últims dies, és això. Ja no em refereixo només a la cleca Puigdemont, difícil d'interpretar a Brussel·les en el context d'una escalada militar, o gairebé impossible per determinats corresponsals, perquè aquí es va interpretar molt ràpid. Coneixem el personatge, els seus estirabots, com se li escalfa la boca i la bola que li fa la figura de Puigdemont, no? Però a Europa devia ser difícil d'interpretar això. Però jo crec que s'ha equivocat en els últims dies. Per anar a l'anècdota, fins i tot ha hagut d'esborrar algun tuit. Sí. I estem parlant de la veu de la diplomàcia europea. A veure, en una situació de conflicte armat. Per tant, fixem-nos-hi bé. I hi ha una altra cosa, lligant amb la reflexió que feia l'Arturo, que a mi em sembla rellevant. Les primeres hores d'invasió, Zelensky venia a dir, no ens deixeu sols. Va venir a dir això. I l'OTAN, Europa, l'OTAN no ha posat un peu a Ucraïna, encara, per sort. Perquè llavors sí que ens aclariríem totes les preguntes que feia l'Arturo. Si l'OTAN o Europa posa un peu a Ucraïna, llavors sí que la situació és la que és,
Bueno, va,
i, jo, I jo crec que això sí que estaria bé, com ara apuntava l'Arturo, s'hauria de clarificar. Perquè estem en una situació en què, si escoltes Borrell, et preocupes molt, si mires a Putin, et preocupes moltíssim, però, en canvi, la definició del conflicte que tenim ara és un problema dels ucraïnesos. I aquí hi ha un decalatge entre totes les lectures. No?
Perquè la terminologia sobre guerra també ens ha passat per sobre, eh?
Sí, però el Zelensky, per exemple, una de les últimes coses que ha fet aquesta passada matinada, o el dia d'ahir, diguem-ne, va ser reclamar un ingrés per la via d'urgència a la Unió Europea. Sí. Avui hi ha una sessió al Parlament Europeu, al Parlament, no la comissió, diguem-ne, que és on s'hauria de fer, però avui això, al Parlament Europeu hi haurà una votació i és molt probable que el Parlament Europeu voti a favor. Que no vol dir res, no vol dir res, diguem-ne, perquè el Parlament Europeu, diguem-ne, té la capacitat de veu que té, però després té la capacitat normativa que té.
Ucraïna està repetint el mateix missatge, és a dir, no ens deixeu sols, això sols no ho podem fer.
No, però no, que en aquest sentit Europa avui pot llançar un altre missatge, diguem-ne, no? Que és, hola, feu-nos europeus, i una institució molt important, amb poc poder, diguem-ne, decisori, té molt poder, però no executiu, diguem-ne, eh? Però pot ser que el Parlament Europeu avui majoritàriament digui sí, estem disposats a fer Ucraïna a Europa per la via ràpida. I això també canviaria moltes coses.
Implicar-se una mica més.
Jo crec que és molt important que s'expliqui clarament a la opinió pública europea, i si això existeix, i tant de bo existís, cada vegada existeixi més, una opinió pública europea, se li expliqui les conseqüències de tot, i també les conseqüències inevitables, és a dir, les accions inevitables. Eh? Jo crec que quan hi ha una escalada militar, com les que estem veient a la frontera d'Europa o fins i tot una mica més, diguem-ne, hi ha qüestions inevitables que tu has de fer i ja està, diguem-ne, eh? I aquí soc bastant això taxatiu, però sí que crec que s'ha d'explicar de forma molt clara a l'opinió pública europea. Què estem fent? Què tenim intenció de fer? No evidentment, deia Borrell una cosa també que és bastant sorprenent. No li explicaré jo al russo, estem en guerra i per tant jo no li explicaré al russo el que faré. Home, no has d'explicar el detall, però sí que has d'explicar a la població europea què tens pensat fer i quins plans tens.
I sobretot en el dia a dia, no? És a dir, jo entenc que els moments de guerra com els d'ara són moments d'una incertesa que és màxima, no? I, evidentment, tu no pots sortir, diguem-ne, posar en prealerta a la població per coses que no saps si acabaran passant, perquè és molt delicat. Ara, ahir va sortir un IPC del 7,4%. Mm. 7,4%. I jo abans deia, ningú ens ha explicat encara obertament quines són les conseqüències de les sancions que hem imposat a Europa, diguem-ne, no? I hem dit Europa-Rússia, eh? O que Rússia ja les comença a notar.
Aquesta
no ens ha explicat ningú què implicarà per nosaltres haver posat sancions a Rússia, que també implicarà costos, diguem-ne, eh? I aquests costos ens arribaran amb una inflació al 7,4% i amunt.
I amb un munt de negocis tancats, que viuen directament d'algunes, diguem, de les demandes de consum que venen d'allà, i tantes altres coses. Jo entenc el que diu l'Arturo, i segurament seria en un govern que fa realitat el principi de transparència que s'ha posat a sobre com un compromís a la Unió Europea, i és a més un compromís europeu, estaria bé que tinguéssim més dades. Si tinguéssim aquestes que dius, Pol, simplement les que fan referència a quins són els efectes ja de la situació en la que estem, ja em donaria per satisfeta.
Perquè crec que l'entrellat... Les guerres acostumen a ser...
Cares.
Cares i sinònims de recessió.
Sempre. Sí,
sí, i la recessió i la reactivació econòmica, que és el que presumptament teníem ara, no és compatible, no? I per tant, segurament d'aquí moltes precaucions europees...
Algú en traurà, segurament.
De què fem? És a dir, fins que comença aquesta guerra, per entendre'ns, el discurs de la Unió Europea és recuperació i fons Next Generation. Mm-hmm. Si comencem una guerra, tot això que hem dit, no sé ben bé en quin escenari queda, diguem-ne.
I que seria naïf pensar que les sancions tindran només conseqüències per als grans capitals que fan o tenen relacions comercials i empresarials amb Rússia. Evidentment que no. Evidentment que la gran població, com tu ara en referies, ho notarà per la via de la inflació, o pot notar per la via de la inflació, en un context que havia de ser recuperació econòmica. Recordem que Pedro Sánchez no reuneix encara la taula de diàleg perquè la prioritat és la recuperació econòmica. Ah, doncs en un context d'escalada militar i d'implicació en un escenari de guerra, doncs, home, la recuperació econòmica sempre és complexa. Com a mínim és complexa.
I les previsions pressupostàries que hi havia, doncs...
Espanya està al 1,2, no?, va dir ahir del PIB en despesa militar. Alemanya, la OTAN i lo demana el 2, i Alemanya ja ha anunciat que el 2. Vull dir que 0,8 punts de PIB és un molta pasta.
Va, pràcticament les 10 i 25 minuts. Ho deixarem aquí. Montserrat de Brera, Turó Puente, Joan Serra, un plaer, com sempre.
Moltíssimes gràcies. Molt bé.
Hem de fer una pausa per la publicitat i ja saludem la Mercè Arraga.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 2:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Pràcticament 2:15 del matí. Com estàs, Mercè Arraga?
Bon
dia.
Molt ben bé. Trobat. Com estàs, tu?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Estàs cansat?
Estic bé. Estic d'un dilluns que no és dilluns.
Tant de bo,
què
no?
Pot anar malament? Imagina't.
Que tu t'imagines si cada setmana així, no és... o què?
Tantes vegades ho he imaginat i no arriba mai. Com ens canviaria tots la vida? Però va.
Què? Vols saber... Mira, fem feina i escoltem música, perquè avui et portem una cançó d'aquella que si l'escoltes en un dia gris, no avui, perquè avui fa un sol espaterrant, però tu imagina't un dia gris, que a banda és dilluns, que estàs trist, que no t'aixeques del llit i et fa saltar doncs, aquesta música que escoltarem, aquella llagrimeta, no? Perquè ens diu que doncs això, que a vegades, tot i tu pensar que estàs sol, no estàs sol a la vida. Escolta-la. When you're dead. And troubled, and you need some love and care. És que a mi m'agrada tant el You've Got a Friend de la Carole King que em costa passar per sobre. Però mira, un any després de la Carole King estrenés aquesta cançó, un altre King, un dels grans, Michael Jackson, en va fer una versió, amb només 14 anys. Pot agrada més o menys, però com cantava amb 14 anys?
No, Déu-n'hi-do, eh?
Jo no, crec que avui no tinc res a fer.
Tens difícil?
Sí.
Bueno, no, home, no, hi ha grans versions d'aquesta cançó, eh?
Mira, versions, que... i si et dic que és en català, la que t'ofereixo jo.
Ah, que em sembla que ja sé per on vas.
I que són de Manresa.
Sí, molt bé. Mira, gossos.
Sí, tira, tira.
Estic bastant energètic, Mercè Raga.
Molt bé, així m'agrada.
I vagi com vagi la setmana, em diràs que divendres sempre ets de temps de desempatar si guanyes.
I per cert, ahir el Joan li va donar el punt a la Olga.
No, no, per això ho sàpigues. De moment...
Què?
Farem un 1-1.
Oi!
Està molt bé la versió del Michael Jackson, eh? Però home, ja que hi posem una miqueta de força i energia...
Això és enèrgic, sí.
I...
A part, tu ets una persona tan enèrgica, Pol.
No, no, no. Ja no cal que facis la pilota, ja tens el punt, Mercè Raga. El punt ja el tens guanyat, avui. Reserva't per divendres, per si de cas. Va, que vagi fort el programa. Fins demà al punt de les 8. Digues baix el meu nom i el sabó estigui, vindré de seguida a fer-te costar. Primavera, estiu o tardor, tot el que has de fer és dir-ho i vindré de cop sencer. Tens un amic.
Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Molt bon dia de nou, què tal? Salutacions. Avui és dimarts 1 de març, dia de planejar les vacances per un sol. I també dia del homònim. Sabeu aquella persona que es diu igual que tu? Per tant, bon dia, Mercè Mondelo. Programa 116... A la part magazine del matí a Ràdio Estel et dona la benvinguda. Salutació especial avui a la Pepita, que amb 5-2 anys esperen candeletes que reobri la Paloma de Barcelona. Ahir, per cert, a la Pepita la podíem veure a la peça final d'Altra Notícies Vespre de TV3 i ella mateixa es feia dir com la palomera, perquè en el seu moment doncs, no es perdia ni una per assistir a les sessions de ball de la sala del Raval, que per cert està a punt de reobrir les seves portes. A la producció avui en David García i en Galdric Palacios també el tenim mig connectat, de la vida pràctica en Francesc Marginet, que ens soluciona la vida cada dia, al món virtual, a les xarxes socials, i tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Mireu, ara us fem una pregunta. Recordeu l'últim dia que vau fer servir el paraigües? Vosaltres, David Serra, el Gavalló, us en recordeu?
No.
No.
Va, doncs, mireu...
És que no el faig servir mai, també.
Tu, no?
Normalment no No m'agrada el paraigua.
De gabardina o...
No, de mullar-me.
De mullar-se.
Ets de mullar-te. Sí, és veritat que et mulles.
És que em fa molta nosa el paraigua.
Jo tampoc el duc, però aquí a l'entrada de la ràdio n'hi ha molts. Sempre i fa ha... molt que no agafo un d'algú altre. Bueno, que després el torno.
Aquests
paraigües de reserva, no?
Sí, però que van meravellosament bé.
Doncs avui justament a les 11 parlarem de l'aigua. L'aigua com un bé escàs. De fet, fa uns dies l'Agència Catalana de l'Aigua va declarar l'estat de prealerta als embassaments del sistema Ter Llobregat, que és d'on proveeix la regió de Barcelona i Girona. És per això que xerrarem, d'una banda, amb Xavier Latorre, que és president de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, i també connectarem amb el Rafael Mercè, que és científic de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, que és a l'ICRA. I després connectarem amb el Mobile World Congress. Tenim a la Sílvia Muñoz molt entretinguda en aquesta gran fira a l'Hospitalet perquè ens expliqui avui quines són les principals novetats d'aquesta edició. M'han explicat que la Sílvia avui ja ha ballat amb un robot. Volem que ens ho expliqui ella, eh? Això serà cap a 11:45 del matí. I els dimarts ja sabeu que saludem a la Mireia del Pozo i tot el seu equip, al Plusvalua Dones. Avui parlarem de l'endometriosi, una malaltia sovint dolorosa en què el teixit similar del teixit que normalment recobreix l'interior de l'úter, que és l'endometri, creix fora de l'úter. No patiu, perquè us ho explicarem en detall avui a l'espai Plusvalua Dones, que per cert és una malaltia que cada vegada... és més freqüent, però ens preguntem per què. Doncs perquè ara se'n parla més. Estava molt poc visibilitzada. A les 12 començarem a notar aquesta olor de tinta que ens agrada cada 15 dies aquí al programa, perquè avui parlarem de literatura juvenil, del repte de fer llegir als joves, de com poden els llibres competir amb les pantalles. És per això que avui la Laura Ferran estarà molt ben acompanyada. Ens visitaran dos autors de referència de la literatura juvenil, com són el Xavier Gual i el David Sirici. Estaran amb nosaltres a partir de les 12. I a la 1, atenció, obrirem els fogons amb el talent culinari d'en Xisco Muñoz, que avui ens donarà més detalls sobre com podem cuinar el verat, que és un peix bo i molt sa. En Xisco ens oferirà dues maneres de cuinar-lo, una gourmet i una dumi, per principiants. I per acabar el programa, el David Serra avui posarà la lupa al projecte solidari Magic Line, que torna un any més, organitzat per l'obra social Sant Joan de Déu. I com sempre, amb les àngels de les xarxes i la resolució de la freqüència madurada, arribarem a 1:45 del matí d'aquest primer dia del mes de març. Així que t'animem a passar, com sempre diem, el matí amb nosaltres, al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
6 minuts i escaig que passen de 11:45. Nois, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Bon dia, David García.
Bon dia, David García. I per cert, avui tenim el Rigoberto fent el programa des de les vies de so. I us heu fixat o no?
No, per què Rigoberto?
Clar, no, perquè sempre va amb la mascareta. José, baixa-te-la un moment, la mascareta.
Hombre, s'ha tret la barba.
Li queda tan bé. Eh que sí, ho hem comentat abans, molt. Olga Vallejo.
És que el que és guapo, però també està guapo sense barba.
Ara l'hem fet posar vermell. És difícil, fer-lo posar vermell. Vinga, va, Olga, tu com has dormit avui?
Mira, no gaire bé,
No gaire bé?
És que les notícies no acompanyen.
Vas veure el Telenotícies d'ahir? Bueno, el Telenotícies, jo perquè estic obsessionada amb la Pepita, que...
Vaig veure al principi, però després... Sopar familiar no...
No et va permetre.
No, no vaig poder, no vaig poder.
Bé, però aquella paraula, no?, que estem veient malauradament a tot arreu.
La guerra.
Vinga, ens hi posem. Doncs comencem per aquella notícia, no?, que et va treure la son.
La guerra, justament. Les paraules més repetides les últimes hores són negociació i alhora bombes. Hi ha una xarxa de resistència civil a Ucraïna mentre Rússia desplega més de 60 quilòmetres de forces militars que avancen cap a Kiev. Les delegacions russes i ucranianes han dit que seguiran negociant després d'una primera trobada, la d'ahir, a la que no han arribat a cap acord. Zelensky ha demanat l'entrada urgent d'Ucraïna a la Unió Europea, que no han dit ni que sí ni que no, encara que diumenge la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, digués que Ucraïna és un dels nostres i els volem dins de la Unió Europea.
De fet, les sancions imposades a Rússia comencen a tenir impacte en la vida dels russos.
Sí, les sancions estan empobrint els russos, que veuen com els preus ja han pujat fins a un 30%. Molts caixers es varen quedar sense diners per por a l'amenaça de la sortida del SWIFT, que comentàvem ahir. A hores d'ara, les transferències amb l'estranger no funcionen i l'impacte de la inflació en el poder adquisitiu es comença a notar, com ja dèiem. Per exemple, el salari mitjà ha passat de 640 a 496 euros al mes pel nou tipus de canvi. Els oligarques de Putin tampoc deuen estar gaire contents que aquests no van anar als caixers, però, tot i així, el Departament del Tresor dels Estats Units té el nom d'11 grans magnats a una llista d'actius immobilitzats.
Escolta, i el canvi climàtic i l'escalfament global tornen a ser notícia.
Sí, i res de bo, perquè això d'Ucraïna i Rússia ens espanta, però allò de l'escalfament global, que és molt global, no sé si ens hauria d'espantar més. Mira, ara mateix hi ha 270 científics de 67 països revisant per l'ONU, que és qui els ha fet l'encàrrec, 34.000 articles científics sobre l'escalfament global. Són els experts del grup intergovernamental d'experts en canvi climàtic i reconeixen que han subestimat fins ara l'abast del canvi climàtic, i això que fa temps que ens diuen que això no va gens bé. Els efectes negatius arriben a tot arreu i a més, els països més vulnerables pateixen encara més els efectes de l'escalfament global. La meitat de la població mundial és altament vulnerable al canvi climàtic. Això, en xifres, són entre 3.300 i 3.600 milions de persones. El que ens espera, doncs, que ja ho estem patint, però encara més. Més mortalitat causada per onades de calor extrema, desastres climàtics com inundacions o huracans, malalties com la malària o el dengue, que estaran a més zones geogràfiques, i més desplaçaments forçosos. A hores d'ara, la meitat de la població mundial pateix escassetat d'aigua. Avui que parlarem d'aigua, doncs la meitat del món ja està patint. El que demanen els experts, a banda de mesures per baixar la temperatura de la Terra, és protegir entre el 30 i el 50% de la superfície del planeta, perquè un 10% de les espècies estaran en risc d'extinció abans del 2040.
Doncs ja ho deia l'Olga, a partir de les 11, un altre punt de vista, no un, sinó dos, són els punts de vista que tindrem. D'una banda, conversarem amb Xavier Latorre, president de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, i també amb Rafael Mercè, que és científic de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. Què passa amb l'aigua? L'aigua és un bé escàs, en parlarem avui al matí a Ràdio Estel. I ara canviem novament de qüestió, perquè el Partit Popular, Olga, segueix sent notícia.
Sí, tot i que la guerra entre Rússia i Ucraïna els ha passat per sobre, que no els deu haver importat gaire, si rebusquem, ens trobem Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunta, que tothom el dona com a nou president del PP, que esperarà, això sí, sembla ser, uns dies per anunciar la seva candidatura. Ahir, dia d'Andalusia, el president andalús, també del PP, en Juan Manuel Moreno Bonilla, va dir que Alberto va estar a l'altura de les circumstàncies. Està bé la vinyeta de Peridis al País, on explica tot això. Veiem una banda en Moreno Bonilla, García Gea, petitons i una immensa Isabel Díaz Ayuso, que exalcen a Núñez Feijóo, que està com volant a punt d'aterrar, està al mig de la vinyeta. A la banda esquerra tenim Ayuso, Bonilla, Alegea. Al mig tenim el Feijóo, que està a punt d'aterrar, i a sota d'ell llegim Fei... Falta el final del nom, eh? I una mica més enllà està Pablo Casado, tot petitó, ras de terra, que acaba la paraula i diu...
Doncs estarem pendent d'aquestes notícies que arriben des del Partit Popular, però, això sí, males informacions que ens arriben sobre la pobresa menstrual.
La pobresa menstrual fa que dones i també nenes no surtin de casa quan tenen la regla perquè no tenen productes menstruals. El titular és: la pobresa menstrual impedeix a moltes nenes anar a l'escola. Algú podria pensar, oh, quin greu, sí, segur que això passa lluny, molt lluny d'aquí, però qui ha revelat les dades ha estat un estudi de l'Institut Universitari d'Investigació Jordi Golgorina, que està ubicat a Barcelona, i diu que una de cada quatre dones a Espanya, on vivim, no pot permetre's, per qüestions econòmiques, productes menstruals. Això sí, l'IVA de les compreses i els tampons segueix sent del 10% al lloc del 4%, que correspon als productes que es consideren de primera necessitat.
O sigui, dius una de cada quatre dones a l'estat espanyol.
No pot sortir de casa. No pot sortir de casa ni pot fer res, o, clar, o decideix sortir i... Mira, que passi el que passi.
Un article per llegir amb calma aquest dimarts.
Mira, el que escriu l'Helena Neira, el periòdico, la setmana vinent estarà aquí parlant-nos de sèries, doncs l'article es titula Homo Distractus. Explica que, malgrat la multitasca s'ha convertit a la nova normalitat pel nostre cervell, és com si estiguessin sempre clicant la tecla de l'F5 al nostre disc dur. Segons explica el professor de ciència computacional Cal Newport, que ha escrit un llibre que es diu Centra-te, aquesta atenció fragmentada i volàtil erosiona la manera com pensem i aboga perquè aprenem a ubicar el focus en una cosa en una única cosa perquè és essencial per donar forma a noves idees. Ens recorda que necessitem avorrir-nos per silenciar el soroll mental, allò que fa tanta mandra, perquè ens podem trobar que quan volem centrar-nos en una sola cosa no sabem fer-ho. Neira diu que ens han robat la nostra atenció mentre disfrutàvem de la comoditat de l'immediat, dels avantatges de la connectivitat i l'acceleració dels processos. A veure si ens atrevim a sortir d'aquest remolí que ens té ben atrapats.
Mira, avui que és justament el dia per concentrar-te en una sola cosa, a veure si ho aconseguim. Lligat amb el que proposa l'Helena Neira, un article, Olga, avui, que ens pot resultar útil?
Sí, el publica l'Ara i també es pot llegir a The New York Times en anglès. Llavors, explica que reduir el consum del mòbil és possible si tu proposes.
Ep.
Diu que podem fer un dejuni de pantalla, que podria ser estar entre un dia i un mes sense mòbil. Hauríem de decidir quant temps estem sense ell en funció del nivell de consum i com estiguem d'enganxats, i que es poden notar símptomes d'abstinència com irritabilitat o insomni, encara que amb el temps es trobaran millor. Altres mesures menys radicals...
M'ha sonat molt a metge, això.
Que et trobaràs millor, sí, mica en mica.
Clar, de mica en mica aniràs trobant millor. Que al principi costa, però després...
Els canvis al principi sempre costa. Mira, altres mesures menys radicals podrien ser establir normes sobre l'ús diari, que això en principi ja hauria d'estar, assignar moments del dia que et connectes, deixar-lo fora del dormitori o deixar-lo en una capsa durant els àpats, o fer que el telèfon sigui menys atractiu, desactivant notificacions, eliminant les aplicacions que et costa més evitar o canviant la pantalla a escala de grisos. En qualsevol cas, és una bona excusa per plantejar-nos si potser hauríem de tenir un consum més assenyat al mòbil.
Tu ets de dejuni electrònic, tecnològic, David Serra?
No.
Ho penses fer?
No.
Val. Olga, alguna novetat que pugui ajudar-nos a evadir-nos una mica?
La ficció de les plataformes, perquè ja veus que la realitat està costant, eh? Estrenem més i arriben estrenes com la segona temporada de Bridgerton. Haurem d'esperar 25 dies, això sí, a Netflix, la nova creació de Shonda Rhimes, sí, la segona temporada, del que va ser un dels booms de l'any passat, la sèrie de parla anglesa de Netflix, més vista en els seus 28 primers dies, doncs estrenarà el dia 25 de març la segona temporada. També s'estrena HBO el dia 7, Temps de Victòria, la dinastia dels Lakers, un dels drames més esperats de la temporada, de 10 episodis sobre la vida professional i personal dels Angeles Lakers als 80. I també HBO Max arriba la cinquena i última temporada de Better Things. Una sèrie molt familiar d'una mare amb les seves tres filles adolescents i per qui vulgui allunyar-se encara més de la realitat, una última aposta Marvel, Caballero Luna, on l'Steven Grant pateix un trastorn d'identitat. Sembla ser que unes hores és l'Steven, un noi encantador que treballa a una botiga de regals, i alhora és en Mark Spector, un mercenari. A partir del 30 de març, a Disney+.
La imatge del dia.
Aquella imatge que ens torna a portar el conflicte entre Rússia i Ucraïna, David Serra, en aquest cas a les seves conseqüències esportives, com és l'expulsió dels equips russos de les competicions de futbol i bàsquet.
Sí, la portada del diari AS vol ser impactant, però no pot ser més desafortunada. A veure, això és la meva opinió, eh? Sensacionalisme en estat pur, amb una fotografia en titular que... jo crec que d'alguna manera inciten a l'odi i al racisme. L'explico.
Clar, com és aquesta fotografia?
Sí, és un primeríssim primer pla d'un aficionat amb la cara pintada amb els colors de la bandera russa, un aficionat de futbol, s'entén? I, com dèiem, aquesta cara pintada amb els colors de la bandera russa, vermell, blanc i blau. El titular, amb lletres ben grans i de color groc, perquè ressalti encara més, és fuera. Així de cop. Així, eh? Fuera.
Sí.
La decisió que han pres la FIFA i la UEFA i l'Eurolliga d'excloure els equips russos i a la selecció de les competicions europees i mundials, doncs ha provocat un autèntic terrabastall. Tots els diaris van plens d'aquesta notícia, que demostra un cop més que allà on hi hagi futbol, doncs que s'aparti la resta, i que demostra, com sempre, que la mida de la hipocresia humana és d'enormes dimensions. Tal com diu l'usuari Josep Maria Vinyoles, que fa difusió de la portada del diari AS, diu: vivim en un món hipòcrita al màxim. Posem-ho en context. La FIFA, és un òrgan que cal recordar, és ple de sospites de corrupció i màfia, exclou Rússia de la possibilitat de jugar al Mundial d'aquest any, que juga a...
a on?
Qatar.
Ah, tot una democràcia.
Sí. Plena. Jordi Pela, un altre usuari de Twitter, diu: sembla que exclouran Rússia a totes les competicions esportives com el Mundial de Futbol de Qatar. És que el cinisme no pot arribar més lluny. Eduard Díaz diu: entenc que ara que tothom està per defensar els drets humans, el Mundial de Futbol de Qatar no se celebrarà, oi? La vida és un aparador immens, és només un aparador, de fet, i d'aquells aparadors més que no posen preu als objectes que ven. Hipocresia, cinisme, com el que reflecteix també la notícia que publica el diari Ara. El luxe dels oligarques russos atraca Barcelona. Explica que tres empresaris propers a Putin guarden els seus iots a la ciutat comtal i no són precisament iots de Playmobil. Aquests no els expulsaran.
Doncs veurem tot plegat el que passa, però avui la nostra corresponsal, la Olga Vallejo, per cert, primer de tot, si teniu plans de boda, atents a la notícia d'avui de la Olga.
Jo estic per tornar-me a casar, eh? Mira, les autoritats de Lecce, a Itàlia, donaran 2.000 euros a les parelles que decideixin casar-se a la seva regió. Lecce ocupa la zona de la Itàlia central, Roma, n'és la capital, i a la iniciativa li han posat un nom molt romàntic, per si encara hi havia algun indecís. Es diu Il Lazio with Love.
I en què es podran gastar aquests 2.000 euros, has dit?
Sí, bueno, al final això se't queda en poca cosa, eh? Perquè un casament implica molts proveïdors, càtering, sí, fotògrafs, floristes, aniràs vestida, i les parelles es podran gastar els 2.000 euros per contractar aquests serveis a empreses de Lazio. Una campanya que té com objectiu reflotar el sector molt perjudicat després de la pandèmia. Una regió, la de Lazio, que més enllà de Roma compta amb racons preciosos, pobles medievals, al cim de muntanyes i platges de sorra blanca a la costa. No és un mal lloc, per celebrar un casament. No sé si sabeu qui va casar-s'hi a Lazio fa uns anys.
No?
El Tom Cruise i la Katie Holmes, que aquests sí que en saben, havien vist molts llocs abans de triar, i es van casar al castell de Bracciano el 2006. Una festa que es calcula va costar a la parella 2,5 milions d'euros. De poc els hagués servit l'ajudeta aquesta de 2.000 euros que ara ofereix el govern de la regió.
Gràcies, Olga. I el cantant Enrique Bunbury, atenció, perquè ha anunciat que es retirarà dels escenaris a finals del mes de setembre. De fet, ell mateix ho ha explicat en un missatge a les xarxes socials que s'ha fet viral. Acciones y
facciones que no me convencen. El que normalment era ple i delit s'ha convertit en una font d'immens dolor i patiment, així explica Enrique...
Ha passat que ho deies tu, això.
No, ho explica Enrique Bunbury en aquest comunicat, que argumenta la decisió que ha pres. El motiu és el problema respiratori de cordes vocals que arrossega des de fa anys. El cantant, ex, recordem, d'Héroes del Silencio, explica que ha pres la decisió molt meditada i conscient d'abandonar l'activitat interpretativa en els concerts i gires. D'aquesta manera posarà punt i final a 35 anys damunt dels escenaris. L'últim concert de Bunbury serà el 24 de setembre a València, si algú vol anar a veure. Pot anar a València, però abans, el dia 15 de setembre, vindrà a Barcelona.
Farà parada a Barcelona i a partir d'aquesta gira, ja, llavors...
Ja ho deixa, però... baixa dels escenaris.
Vinga, doncs la notícia curiosa d'avui, gràcies, David, és la prova que hem viscut enganyadíssims tota la vida.
Sí, la muralla xinesa resulta que no es veu des de l'espai.
Au, va.
Sí, hem crescut creient que quan finalment viatgéssim a l'espai podríem veure a simple cop d'ull una de les set meravelles del món, la muralla xinesa, però el fet és que no serà possible. Es pot veure, però amb l'ajuda d'una càmera, uns prismàtics, trampa. I aquesta no era la idea.
No, clar, no.
No? Avui us presento estructures que sí que es veuen a simple vista des de l'espai, prenent com a referència l'Estació Espacial Internacional, que està a 400 quilòmetres d'alçada.
Però a veure, Olo, o sigui, què podríem veure a simple vista des d'aquesta Estació Espacial Internacional?
Per exemple, mira, l'Aerium, un dels edificis més grans del món en volum, es troba a Alemanya i s'utilitza com un hangar. Avui, per cert, és un dels parcs aquàtics més grans del món.
Però també hi trobarem...
Sí, també hi ha altres coses, eh? Per exemple, la gran mesquita Masjid Al-Haram de l'Aràbia Saudí és el temple més gran del món, o també les illes artificials de Dubai, aquelles que tenen forma de palmera.
De palmera, no?
Tot allò molt, molt sostenible.
Sí.
I finalment, des de l'Estació Espacial Internacional, també podríem veure una construcció que ens cau una miqueta més a prop. No, no és la Sagrada Família. Es tracta del Camp de Dalies, a Almeria, la immensa estructura d'hivernacles que ocupa més de 200 quilòmetres quadrats repartits per tota la província.
Ben curiós. I a partir de la una, què passarà en aquest programa? Doncs parlarem, David Serra, de fet hi posaràs la lupa, d'una iniciativa solidària que torna un any més i que la veritat ja s'ha convertit en tot un clàssic.
Sí, és la Magic Line Sant Joan de Déu, que es farà el 20 de març. Recordem aquella iniciativa en què per grups es fa una ruta que ja està marcada i un cada equip doncs es marca també un repte, recollir una quantitat X de diners. Si no ho heu entès, ens ho explicaran millor a partir de la una.
Doncs estarem ben pendents a partir de la una. Abans, però, també passarà el Xisco Muñoz, que avui ens ensenyarà, recordem-ho, com es cuina un barat. Tu què et quedes, amb la versió gourmet o la d'Umi?
La gourmet,
sí, per descomptat. No, però a mi el barat m'agrada tant, que no sé què proposa com a d'Umi, però a veure, jo el barat de totes les maneres. Millor si me'l cuinen, que estarà més bo.
Doncs a partir de la una aquí al matí a Ràdio Estel farem aquesta classe de cuina gràcies al cuiner Xisco Muñoz. Però abans ha d'arribar la freqüència madurada, aquest moment diari en què el David Harkin fa treballar les neurones més que mai amb aquest misteri sonor diari que has preparat, David, avui.
Sí, avui he preparat, la Marta ha preparat, sí,
Marta preparat.
La Marta ho ha preparat i jo em faig portaveu. Tot part, doncs, pensant amb els oients que puguin emportar-se aquesta cistella de productes que preveu. Recordeu, heu d'estar atents avui al misteri sonor i a dir qui és el que penseu que amaga i el divendres sortejarem la cistella. Anem a dir-la, va.
Ens situem, no? Quina
sí.
seria la...
1 de març, avui és el cinema... Avui és l'aniversari de Javier Bardem, que fa 53 anys. No, és que m'ha fet gràcia, però el cinema espanyol està d'aniversari. O no? Ara, l'aniversari del Javier Bardem.
Crec que li fan una festa sorpresa.
Ah. Sí, tot el cinema espanyol.
Tot junts, mira avui. Quarts de vuit han quedat.
A quina sala?
A Apolo.
Apolo. Fa pocs dies la veiem el Javier Bardem recollint el seu Goya millor actor pel seu paper al Buen Patrón.
Sí.
A veure, diem que Bardem ho fa bé pràcticament tot.
Quants anys fa el Bardem?
53, només.
53.
Ho fa pràcticament tot bé. Ara bé, hi ha una cosa que no sap fer.
Ah, no.
Sí, tota la resta la sap fer.
Perdona, m'ha encantat el només, David Serra.
Clar, és que només, és que és en plena només. Joventut.
I tant.
Exacte. Una cosa que no sap
una
fer.
Cosa.
Una cosa, eh? Sap fer tota la resta, ho fa bé. Tota. Fins
sí?
i tot sap cuinar barat sense mans. Que és difícil, eh?
És
però Bardem ho sap fer. Però n'hi ha una que no sap fer. I us preguntem, què no sap fer Salmón de
us
Marta
pregunta,
i Harke?
Us pregunta la Marta, no?
Món Marta i Harke està en una altra dimensió.
És màgic.
Hi ha la dimensió desconeguda, hi ha els mons de Yupi i després més enllà hi ha Marta i Harke.
Marta és
doncs bon. Avui la Marta Harke i tots us preguntem què no sap fer Javier Bardem i aquesta és la pista. Difícil, no?
L'has escoltat?
Sí. O sigui, no és que sigui difícil.
És dificilíssim.
És que jo a vosaltres ja és... ni participaria.
A veure. Suelta un poquito de embrague. Sí. Ahí suelta el freno. Ella no se cae.
Ah,
y bueno. Ahora progresivo lo vas sacando. ¿Ok?
Sí.
Tenemos que juegas un poco con el punto de función.
Pues es que la primera es más difícil. ¿Eh?
Hombre, claro.
Es que no es fácil fer
no.
això.
I per molt que... Bé, és allò que diuen, no?
No n'ha après, com... no n'ha après. En pots aprendre, en pots aprendre. Hi ha gent que n'aprèn, hi ha gent que no n'aprèn.
I una vegada...
No li ve de gust aprendre. Hi ha gent que diu, jo no n'aprendré mai.
I tampoc li cal gaire,
ara. I de cop i volta es troba que n'ha d'aprendre als 50 anys. Però...
Però sempre diuen que un cop ho has après, no t'oblides mai, no?
No és veritat, això.
No?
No és cert. Jo vaig estar molts anys sense fer-ho, i quan vaig reprendre aquesta activitat, va costar.
Bé, doncs si sabeu la resposta, què hem de
fer? No, crec que no la sabran, eh? Envieu un WhatsApp al 663-99-3062 o un correu electrònic al matí@radiostel.cat. Això fins a la una. No, una, un quart de dues, més o menys, teniu temps.
Que donaràs la segona pista.
Donaré la segona... No, la donaré abans. Ara tenim temps d'enviar el missatge fins a quarts de dues, més o menys, un quart de dues.
Sí.
Però abans hi donaré una segona pista.
Poc abans de la una.
Si ja ho saben ara, ja la poden
home,
enviar.
Home, sí. I a part, mira, si escriveu un correu al matí, jo us el responc. I si escriveu una nota de veu, ho fa el Rigoberto.
El Rigoberto i cantant.
I cantant.
I cantant.
Ho respon. Bé,
eh? Sí.
Per tant, tots aquells oients que ja sapigueu la resposta, aquesta freqüència prou madurada que teniu, avui relacionada amb l'aniversari de Xavier Bardem, qui és el que no
Xavier.
Sap fer.
Xavier, Xavier, que ara estic pensant, a les pel·lícules
Javier.
Mai surt fent aquesta activitat, llavors.
Té un doble.
Sí, i tant, perdona.
Si ho fa?
El patrón, sí.
Ah, sí?
I tant.
És veritat. I qui ho fa?
Un doble.
Bueno, però...
Bueno, però és una mica de la notícia, no?
Arriba. Al final
clar.
Ho direu.
No, no.
Clar, estem donant aquí, estem
home,
ajudant a l'audiència.
Home, per favor, que la Marta s'enfada i amb raó.
Va, puja-li el fader, José. Avui qui també està d'aniversari, a part de Xavier Bardem, és el cantant canadenc, és Justin, com ho diríeu en català ara? No?
Just.
Just, el Just Bieber, que fa 28 anys i bé, és un motiu de pes, no?, per pujar-li el fader. Avui escoltem aquest Love Yourself, l'Olga Vallejo va fent així en el cap.
Clar, perquè per mi qualsevol dia podríem posar aquesta cançó. O sigui, avui em serveix l'excusa, però m'agrada tant que podria escoltar-la cada dia 3 o 4 vegades.
I tu sabies que en Justin Bieber volia ser arquitecte i que cada 6 mesos s'ha de canviar el telèfon?
Pobre. Quina vida més dura.
Volia ser arquitecte, no?
Sí.
No va poder.
No, mira. No, puja-li fa de Rigoberto. She likes everyone and I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone.